Fora d'hores. Un programa de Ràdio 4 realitzat pels alumnes de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Bon dia. Des de Ràdio 4 us donem la benvinguda a una nova edició del Fora d'hores. Us parla la Núria Honorato. Comencem, com sempre, destacant breument els continguts del programa. Avui fem una ullada a les pàgines de Campus, la revista de l'Autònoma. També ens pugem als ferrocarrils que arriben a l'Autònoma i comprovem si patim els marejos de molts usuaris d'aquest transport. Per últim, assistim a la Festa de la Diversitat.
Fora d'hores. El programa dels estudiants de l'Autònoma.
La llicenciatura de Periodisme és una de les que ofereix més diversitat professional. Els alumnes de l'Autònoma interessats en el camp de la premsa escrita poden comptar amb la revista Campus, que suposa una oportunitat única per a treballar des de la mateixa universitat com a professionals. D'aquest tema ens parla la Davínia Codorniu.
Give me your love and I'll give you the perfect.
Els estudiants de periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona tenen al seu abast diverses opcions per posar-se en contacte amb el món laboral com a professionals mentre estudien. Una de les opcions és aquest mateix programa de ràdio, el Fora d'Hores, espai realitzat pels alumnes de la Facultat de Ciències de la Comunicació. Però a més, la llicenciatura ofereix altres vies relacionades amb diversos mitjans de comunicació. Un exemple és la revista Campus, que va néixer l'abril de 1999 sota la direcció d'Antoni Reig. El títol de la capçalera, Campus, conté el que és l'essència d'aquesta publicació. Des del primer moment, es va erigir com una eina per tal que els alumnes puguin realitzar pràctiques dins la mateixa universitat, però alhora també com una xarxa d'intercomunicació entre tots els elements que actuen dins l'Autònoma, alumnat, professorat i membres del PAS. És a dir, és una revista d'informació interna del campus per a la gent del campus. El terme campus, però, no s'ha d'entendre només en el sentit físic, ja que això només inclouria el local de Bellaterra, sinó que l'Autònoma també compta amb altres unitats docents en altres punts de la província de Barcelona. Pepa Badell, sotsdirectora de la revista, la defineix amb aquestes paraules.
És una miqueta crear ambient, cultura i coneixement sobre el que es fa al campus. A divine Beatles
baseline and a big old beach boy sound. Els interessats en col·laborar en la publicació Campus tenen tres vies per fer-ho, depenent de la dedicació de cada alumne. La primera és matricular-se en el taller de premsa, opció amb què s'obtenen, a més, 10 crèdits de lliure elecció. Aquesta opció implica, òbviament, un grau d'implicació i responsabilitats, ja que els alumnes han de coordinar una de les seccions de la revista i tot el seu grup de redactors. Les altres dues vies són o bé realitzar la part pràctica d'alguna assignatura com producció periodística o redacció especialitzada o obtenir, mitjançant el treball a la revista, 3 crèdits de lliure elecció. La facilitat d'opcions fa que molts alumnes repeteixin l'experiència de manera que es crea una xarxa de treball on sempre hi ha redactors veterans capaços d'ajudar les noves generacions. La Laura Artacho, una de les noves redactores d'aquest curs, ens explica la seva experiència a Campus.
He començat aquest semestre la revista Campus a través de l'assignatura de producció periodística i faig les pràctiques en aquesta publicació. He trobat que l'experiència m'ha resultat molt gratificant perquè tant he après a redactar com a editar. Ens han ensenyat com funciona tot el procés productiu de la revista, a allargar textos, a escurçar textos, a maquetar, a compaginar, i la veritat és que és una experiència que la tornaria a repetir perquè està molt bé i la iniciativa crec que és molt bona.
El creador i impulsor de la revista Campus és Antoni Reig, professor de periodisme de l'Autònoma. Per motius professionals, Reig s'ha hagut de deixar el càrrec durant part del curs 2001-2002 i durant la seva absència ha estat Antoni Castel qui ha assumit la responsabilitat. Un cop finalitzada la tasca com a membre del Gabinet de Comunicació de la UAB, Antoni Reig ja s'ha reincorporat com a director de campus. Els redactors de la publicació ho tenen clar. Antoni Reig és la persona que va impulsar, durant molt de temps i en silenci, el projecte.
just what you.
La sotsdirectora de campus és la també professora de periodisme Pepa Badell, qui s'encarrega de coordinar i supervisar, juntament amb Antoni Reig, totes les pàgines de la revista. Un dels aspectes amb què Badell es mostra més orgullosa és de no haver interromput la publicació de campus un sol número. Aquest mes de maig ja està circulant la 17a edició, que inclou, entre d'altres, un reportatge especial sobre prevenció de riscos laborals i diverses notícies relacionades amb les activitats que realitzen dins la pròpia universitat, com un cicle de cinema de Taiwan o un programa de conscienciació sobre dieta sana. Tot i l'embranzida que la revista ha sofert en aquests 3 anys i la varietat de temes, Pepa Badell segueix recordant amb nostàlgia el primer número, el de l'abril del 99.
Bueno, va ser molt maco, trobem que va sortir força bé, amb una gent molt entusiasta, vam tenir un grup d'alumnes entusiasmats que hi van dedicar moltes més hores de les que realment teníem planificat, és a dir, que va requerir un nou projecte, sempre demana molt més temps. Però bueno, ho vam fer tots molt a gust i vam estar molt contents quan va sortir, no? I des de llavors el que és molt important és que aquest projecte no s'ha aturat mai.
Pepa Badell reivindica una internacionalització de la iniciativa de campus en tota la universitat. Segons la subdirectora, és necessari que hi hagi més professors implicats i que es doni a conèixer la revista, sobretot des de l'inici de curs. D'aquesta manera, seran molts més els alumnes de comunicació que podran experimentar dins del mateix campus una manera de treball pràctic, i molts més també els que tindran l'oportunitat de conèixer i d'aprendre de la publicació. Per això, però, calen més professors, més redactors i més mitjans. Si tu ets estudiant de la Facultat de Ciències de Comunicació de l'Autònoma, Campus t'ofereix una oportunitat única per demostrar el que pots fer i, sobretot, per demostrar-te el que pots aprendre.
Els estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona arriben de diverses maneres a la seva facultat. Poden accedir a la universitat en cotxe, en autobús, en Renfe o en els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a aquests ferrocarrils, són algunes de les persones que no poden viatjar perquè pateixen marejos. Però el fet curiós és que només es maregen en aquest transport català. La Meritxell Càrdeva ens porta la informació d'aquest tema.
Per què la gent es mareja als ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya? Sembla que és una pregunta sense resposta. Alguns dels estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona pateixen sovint aquests marejos, ja que han d'utilitzar els ferrocarrils per anar a classe. El Centre d'Atenció al Client dels Ferrocarrils Catalans desconeix aquests fets, perquè diuen que cap viatger s'ha queixat mai de marejos. Però la realitat és que les persones que es maregen ho passen molt malament i els que no es maregen reconeixen que els ferrocarrils catalans gaudeixen de moltes comoditats. Sonia Nieto és un exemple.
Yo nunca me mareo en los ferrocarriles, de hecho, todo lo contrario. Encuentro que es un medio de transporte muy cómodo, mucho más que si lo comparamos con Renfe. Y bueno, en definitiva, que nunca se ha dado el caso de marearme, aunque sí conozco gente que no sé por qué razón si le sucede.
Laura Jordán i Mercedes Pérez són menys afortunades. Són dues dones que sí que pateixen aquests marejos als ferrocarrils catalans.
¿Usted se marea en el ferrocarril?
Pues sí.
¿Y sabe por qué?
Pues el motivo no lo sé. Incluso me mareo en el metro cuando bajo a Barcelona de compras. Y en el coche, pues si voy delante no, pero si voy detrás también me mareo.
Sí, sí que me mareo, porque yo creo que es por el cambio de velocidad entre... que hace mucho cambio de velocidad entre estación y estación.
Moltes malalties neurològiques, cardiovasculars o trastorns de l'oïda o de la vista poden provocar marejos, però les persones que es maregen als transports no sempre tenen alguna malaltia. Els metges parlen de la possibilitat que aquest tipus de marejos tinguin un origen psicològic. Si bé és veritat que hi ha molts factors que poden agreujar un mareig, per exemple la calor, si la persona es troba en un ambient amb una temperatura alta o molt tancat, està més predisposada a marejar-se. Juan Antonio García és una de les persones que pateix aquesta sensació claustrofòbica.
No me mareo, pero me sucede otra cosa diferente. Me da un poco como una especie de claustrofobia porque los veo que son muy oscuros y como que te sientes un poco encerrado. En cambio, en el Renfe no me sucede eso.
L'excés de revolts al trajecte o moviments laterals molt accentuats que provoquen com una mena de balanceig també són situacions que poden provocar que la gent es maregi, tot i que en aquest cas també depèn de la pròpia persona i del seu organisme. En aquest sentit, la situació ideal és un ambient espaiós, obert, amb claredat i amb una temperatura al voltant dels 20 graus. A més, un viatge per un trajecte recte i molta estabilitat del transport. També, anar sempre mirant cap endavant i sense llegir, ni escriure, ni fer moviments bruscos. El metge Pau Zendón, de Medicina General, li dona molta importància a l'aspecte psicològic dels marejos, però tot i així, ofereix alguna sèrie de recomanacions per evitar aquestes desagradables sensacions.
Intentar anar sempre ben menjat, quan agafen el tren, vull dir, a veure, evitar, sobretot la gent que té aquesta tendència, evitar els làctics, perquè els làctics pues, solen ser bastant problemàtics en aquest sentit, no canviar el tipus d'esmorzar que faci habitualment, tampoc, és important, sobretot en nens.
Un cop s'ha produït el mareig és perquè s'ha produït l'estimulació dels òrgans de l'equilibri i poca cosa es pot fer per sentir-se millor. El metge Pau Zendón parla d'alguna solució.
L'origen psicològic d'aquests marejos, que ja necessita una sèrie de teràpies, diguéssim, de tipus psicològic, igual que la gent que té por a les alçades o la gent que té por a determinades coses, doncs una mica la sensació aquesta també és molt, molt característica. Hi ha gent que puja a un lloc i només puja i està marejada. És una mica... Estic a fer una teràpia de tipus psicològic, no?
Pel que són viatges llargs, moltes persones prenen medicaments, com per exemple la coneguda biodramina. Però aquesta no és una opció curativa, sinó simplement un remei puntual. Pau Zendón es refereix a aquest mètode.
Home, la biodramina és antihistamínic, per la gent que té aquesta tendència, doncs sí, no és una solució. Et treu una mica, t'evita que aquesta, diguéssim, estimulació dels òrgans de l'equilibri te'ls deixa com adormits, com atontats, i llavors no s'estimulen tant i no donen aquesta sensació.
Els marejos als ferrocarrils catalans continuen sent una incògnita. I, finalment, si una persona es mareja, l'única possibilitat que li resta és canviar de transport.
El passat cap de setmana va tenir lloc a Montjuïc la Festa de la Diversitat. La Universitat Autònoma hi va participar des del Migracom, amb un debat sobre el tractament que fan els mitjans sobre la immigració. Us ho presenten la Berta i la Carina.
Escolta'm atenció. Ho sents? Sí, és el silenci. La immigració sovint són imatges de persones sense veu.
Quan travessen el llindar de casa seva, molts immigrants sovint procuren passar desapercebuts, callen i caminen en silenci.
Per això el silenci és també un dels sons de la immigració.
Per intentar donar veu a la immigració, s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montjuïc la 10a Festa de la Diversitat.
Aquesta Festa de la Diversitat de Barcelona es defineix com a una reivindicació de la societat en tots els àmbits, un intent de sensibilitzar la població envers de la pluralitat.
La Festa de la Diversitat és un acte lúdic que pretén ser una resposta contundent de la ciutadania en contra del racisme. El principal objectiu de la festa és ser un punt de trobada i de difusió del treball que realitzen moltes associacions i col·lectius que lluiten per la igualtat de drets i oportunitats.
A la Festa a favor de la diversitat s'ha sumat l'Observatori del Migracom de la Universitat Autònoma, òrgan encarregat de realitzar regularment informes i estudis sobre el tractament que els diferents mitjans d'informació donen a la migració.
El Migracom és el grup de recerca sobre migració i comunicació de la Universitat Autònoma. Constituït el 1995, aplega investigadors i especialistes de diferents branques del saber.
El director del Migracom i professor de la Facultat de Comunicació, Nicolás Lorite, ens explica una mica més sobre aquest observatori.
Migracom és un grup de recerca i observatori de migració i comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona que portem des del 95, que hem treballat molt tot el tema del tractament informatiu dels immigrants a mitjans, premsa, ràdio, televisió i ara internet. I ara estem treballant ja des de la perspectiva de mitjans d'àmbit estatal.
A la 10a Festa de la Diversitat, el Migracom va participar fent un debat sobre immigrants i els mitjans d'informació. També va presentar un reportatge titulat «Mirades i reflejos que se cruzan».
El documental és obra dels alumnes del taller de produccions televisives de la Facultat de Comunicació de la UAB. Aquesta peça és el seguiment de la vida diària de la Lisette, una immigrant de 10 anys que viu al barri del Raval de Barcelona.
En Guillermo Latorre, un dels creadors del documental, ens fa 5 cèntims sobre la peça.
Este reportatge va néixer dins del laboratori de produccions televisives, el LAR-TV, d'aquí a la facultat, i volíem tractar el tema de la immigració d'una manera diferent, més positiva, fins i tot més normal, no de manera negativa. I per això vam fer una mena de seguiment a una xiqueta de boliviana de 10 anys en el qual ella ens explicarà la seva vida, el seu punt de vista de les coses. Així, amb el que veiem i el que sentim, podrem extraure les conclusions sobre com és la immigració aquí a Barcelona.
El documental és el reflex d'un bon tractament informatiu de la immigració i de com pot ser tractada sense mostrar tan sols la seva cara negativa.
En el debat es va discutir sobre quin ha de ser el tractament adequat dels mitjans respecte a la immigració. Nicolás Lorite ens explica el llibre d'estil del Migracom.
El manual d'estil recomana 6 coses i una d'elles és el tractament de les imatges, el no fer servir segons quines paraules. Són recomanacions generals que després cada mitjà, en funció de les seves dinàmiques, l'ha agafat o no. Però d'entrada comença a ser, jo diria, un manual de referència important.
A la taula rodona van participar tant professors de la Facultat de Ciències de la Informació com col·legiats en periodisme. El públic assistent, unes 40 persones, el formaven sobretot estudiants de periodisme i comunicació, professors d'institut i de primària.
La conclusió va ser que el documental seria una bona eina per educar no tan sols universitaris, sinó també escolars.
Però el debat de Migracom només va ser una petita part de tota la festa de la diversitat.
La festa combina diverses activitats de caràcter polític, informatiu i d'oci. Durant 3 dies es van celebrar debats sobre temes d'actualitat, com el referèndum del Sàhara o la conflictiva situació dels tibetans.
A les diferents carpes es podia tastar menjar i begudes de diferents cultures que conviuen a Catalunya, de la mà dels diferents col·lectius d'immigrants que s'han instal·lat al nostre país. Així, shawarma, cuscús i caipirinhas van ser alguns dels plats estrelles.
Però la festa també té un caràcter més festiu. Els diferents escenaris es van poder gaudir de concerts fins a les 3 de la matinada.
Kepa Junquera, Adrià Puntí o Txep Balowski van ser alguns dels grups que van donar suport a la diversitat i al mestissatge.
A la festa, els polítics també s'hi van deixar caure i van aprofitar l'ocasió per opinar sobre la immigració i fer campanya. Personatges de la vida política catalana com Xavier Trias o Magda Oranich s'hi van passar per la festa.
Josep Lluís Carot Rovira fa campanya sobre la convivència entre catalans i immigrants.
Una societat és una cosa dinàmica i que, per tant, no ens interessa pas un passat que el tenim diferent, sinó que ens interessa, sobretot, doncs, el futur que podem construir tots junts. No? I aquest futur, per nosaltres, creiem que pot ser alhora català i plural, perquè no és pas incompatible, sinó que és normal.
Teatre, xerrades, cursos i taules rodones han estat algunes de les propostes del primer cap de setmana de maig a Montjuïc.
Així, la Festa de la Diversitat completa tot un ventall de possibilitats amb què reclamar una societat que respecti els drets de totes les persones. I el Fora d'Hores assuma aquest reclam.
Molt sovint el procés de globalització és discutit, però no sempre el donar aquest pas ha de ser negatiu. Per exemple, el passat 29 d'abril es va inaugurar a Ciutat de Mèxic l'Instituto de Estudios de Integración Europea, un centre d'estudis superiors finançat per la Unió Europea, al qual la Universitat Autònoma de Barcelona també hi participa. Una bona iniciativa acadèmica que el nostre company Héctor Grau ha seguit i ens acosta a continuació.
L'oferta acadèmica de la UAB no s'atura en els límits geogràfics del campus de l'Autònoma. A través del seu Institut Universitari d'Estudis Europeus, l'oferta formativa es projecta cap a Llatinoamèrica. I és que, des de fa 2 anys, la UAB, junt amb el Col·legi d'Europa de Bruixes, participen en l'Instituto de Estudios de la Integración Europea de Ciutat de Mèxic, un centre formatiu de grau superior ubicat dins de l'ITAM, l'Instituto Tecnológico Autónomo de México, un projecte en el qual també es participa des del propi país centroamericà, per tal de donar aquest primer pas cap a un futur molt més ambiciós, ser un punt de referència a tota Amèrica Llatina a l'hora d'estudiar el procés de construcció europeu. Maria Prandi, coordinadora de projectes de l'Institut d'Estudis Europeus de la UAB.
En principi aquest institut s'ha establert a Mèxic, però té una vocació, uns objectius a mig i llarg termini, d'esdevenir un centre dels estudis europeus a Amèrica Llatina. i amb això doncs l'institut compta amb una sèrie de beques perquè d'intercanvi, perquè tant estudiants com investigadors com personal docent d'Amèrica Llatina doncs pugui participar d'aquest projecte, venir a Europa a cursos de formació, etc.
En aquest centre d'estudis obert a Mèxic, la UAB col·labora amb l'aportació de material docent i acadèmic per crear una biblioteca i un centre de documentació sobre Europa, a més d'aportar professorat i organitzar missions d'experts europeus que es desplacen fins a Mèxic per oferir conferències i seminaris. Als cursos impartits durant tot l'any es dona una visió transdisciplinar sobre el dret, la economia, la història i la política europea. I des del principi aquests cursos han tingut molt bona rebuda, ja que cada any l'oferta acadèmica oferida es veu desbordada per l'expectació aixecada.
En aquests dos darrers cursos sempre s'han sobrepassat la disponibilitat de places. Són cursos no molt extensos, d'unes 30-40 persones, i inclús hi ha alguns dels estudiants del primer any que han volgut continuar amb els estudis en integració europea i han continuat aquests estudis amb cursos de formació més aprofundits aquí a Europa, tant al Col·legi de Bruges com aquí a l'Autònoma.
L'Institut Universitari d'Estudis Europeus de la UAB va néixer al 1985 i va ser escollit per la Unió Europea, junt amb el Col·legi d'Europa de Bruixes, per dur a terme aquest projecte mexicà basant-se en l'exportació del funcionament i de l'estructura del propi centre ubicat a l'Autònoma. El cost econòmic d'aquest projecte puja als 600.000 euros, finançats exclusivament per Brussel·les.
Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. ¡Vamos! Rayando el sol.
Doncs amb la inauguració d'aquest Institut Mexicà i esperant que siguin moltes més les bones iniciatives acadèmiques que es duen a terme, nosaltres posem punt i final al programa d'avui. Us esperem amb més informació a la propera edició del Fora d'Hores. Fins llavors, bon dia.
Thank you.